El cafè de la ràdio.
El nou índex del preu del lloguer celebra el seu primer mes. El butlletí oficial de l'Estat el va publicar el divendres 15 de març. L'índex ofereix un rang de preus amb un mínim i un màxim pel lloguer de pis, convertint-se d'aquesta manera en una referència, tot i que Sabadell, com a zona tensionada, la seva aplicació és obligatòria. Però quina incidència ha tingut realment l'aplicació d'aquest índex? S'ha pogut notar d'alguna manera? Per mirar d'esbrinar-ho, ens acompanya al cafè de la ràdio el Miquel Àngel Vicente, que és el gerent de la Cambra de la Propietat de Sabadell i la Comarca. Molt bon dia. Gràcies
Molt bon
per
dia.
Ser avui.
Gràcies per convidar-me.
A Ràdio Sabadell, ha notat aquesta aplicació de l'índex d'alguna manera? Com ho han percebut des de la cambra?
Però la veritat és que encara és massa aviat per tenir un recorregut prou fiable per veure quina és l'afectació. Ens basem en estimacions. Sí que efectivament l'aplicació del, com molt bé has dit, del rang, perquè no índex, de preus, afectarà i limitarà el preu. Estimem que això tindrà més o menys una rebaixa de preu del 20%. Però això és molt aventurat. Hem d'esperar a tenir dades suficients per... Hem fet pocs contractes, de moment, de contractes nous. Aquesta és la veritat. Per tant, haurem de veure l'evolució dels preus dels contractes de les fiances dipositades per tenir realment unes dades fiables per poder veure l'impacte de la norma.
És normal que s'hagin fet pocs contractes? És a dir, en un mes es fan pocs contractes a Sabadell o l'aplicació d'aquest rang índex, com li vulguem dir, ha provocat que en certa manera hi hagi una aturada?
Sí, la veritat és que sí. La resposta és que les persones que tenen contracte en vigor intenten, des del punt de vista dels arrendadors, intenten doncs allargar el contracte o renovar-lo tàcitament o deixar-lo en tàcita reconducció per tal de no haver de fer un nou contracte, les persones que poden, no? I això també, d'alguna manera, té un significat de per què hi ha postcontractes, no?, quan realment el preu continua pujant. Això ja ho hem comentat en alguns mitjans, que això és un fenomen que s'està donant per la por que es té a l'aplicació d'aquesta nova norma.
Per tant, sí que seria habitual que hi hagués hagut més contractes dels que s'han arribat a signar, no?
Sí, últimament estem veient els últims anys que hi ha molta rotació de llogaters, eh? O sigui que, en teoria, aquesta prevenció és que la gent estava molt a l'expectativa d'intentar veure què passava, quan s'aplicaria, perquè aquí ha sigut una pel·lícula amb molt suspens, no? Molt suspense, no? A veure què passava, no? Al final, realment, ja sabem el que tenim i el que ens hem de tenir. Jo us hauria de comentar que hauríem de fer una diferència important en quant a la incidència d'aquest nou sistema. Si la persona arrendadora, persona física o jurídica arrendadora, és gran tenidor o no gran tenidor. Aquí hi ha una diferència fonamental. Recordem, per situar els que ens estan escoltant, que la llei Marc, la llei espanyola, diu que gran tenidor és aquell que té més de 10 immobles d'ús residencial. En canvi, a Catalunya, com ja sabem, que és l'única comunitat que de moment està aplicant aquest sistema, el tema està en 5. O sigui, 5 finques o 5 immobles d'ús residencial, ja ets gran tenidor. També hi ha una altra variant. La variant és que potser no tinguis 5 finques, però acumulis més de 1.500 metres construïts d'ús residencial. Llavors, això també tindria considerat gran tenidor. Per què? Doncs que es podria donar la situació que una sola persona tingués un edifici sencer que no estigui dividit horitzontalment i que, evidentment, tot això estigui físicament, sí que estigui dividit, però no jurídicament. Per tant, podries dir que aquesta persona no seria gran tenida. Home, depèn. Depèn dels metres, no?
De la dimensió. Quan parlem de 5 immobles, són 5 immobles per llogar o 5 immobles en total?
5 immobles que tinguis la propietat, comptant la teva. Mm-hmm. Per tant, creiem que semblen que són molts, 5 immobles, però pensem, clar, si pensem en una persona jove, probablement semblen molts. Si pensem en una persona que no té recursos econòmics, està molt malament econòmicament, també pensem que són molts. Però si pensem en la llarga vida d'una persona que ha tingut una segona residència o ha rebut alguna herència, doncs potser ja no són tants. Totes maneres, com tornant al punt que estava, si ets gran tenidor, sí que tens que obligatòriament mirar l'índex, però no ens oblidem que si ets gran tenidor tindràs que aplicar la menor dels dos preus resultants. És a dir, si existeix un contracte anterior dels últims 5 anys, hauràs de mirar el contracte anterior, perquè aquest preu te'n lligarà. Si aquest és menor a l'índex, aplicaràs al menor. Si l'índex és menor al contracte anterior, aplicaràs a l'índex. En canvi, si no és gran tenidor, la diferència està en que igualment te'n lligarà el preu del contracte anterior. O sigui, has de mirar el contracte anterior i aquest et lastrarà. si no hagués estat llogat a l'immoble en els últims 5 anys, no hagués estat un contracte previ, llavors sí que hauràs de mirar l'índex. És a dir, que la incidència és una miqueta diferent. I les condicions també.
Per tant, el gran tenidor està obligat a mirar l'índex.
Totalment.
L'altre no gran tenidor no n'ha estat tan
no obligat. Només en el cas de que no existís un contracte anterior. Uh-huh. Llavors, aquí és on està el problema. El problema està en què, si una persona, parlo d'arrendadors, de propietaris, si un arrendador ha tingut la mala sort de tenir que fer l'últim contracte en l'època de l'antiga limitació de preus de Catalunya, doncs és possible que ara s'hi trobi amb un doble topall, diguéssim, no? Ara sí que estàs atrapat realment. Llavors, això és el drama que tenim dels petits propietaris, com sempre parlem. Els petits propietaris és el que té tendència a fugir del mercat perquè veu que realment aquí no hi ha sortida. És a dir, no li surt rendible tenir aquest pis o aquests dos pisets que pugui tenir en lloguer.
Però, clar, aquí estem en un context també en què els preus estaven inflats.
Sí, sí, absolutament.
Per tant, diguéssim que ja prèviament a l'índex, el que havíem fet en l'índex català, per dir d'alguna manera, era anar al preu al màxim d'ajustat al que pertocaria. Li deia per allò que et deia ara de penalitzat, no? En certa manera, el mercat està tornant al seu lloc. Sí, tornaria al seu lloc amb aquest índex.
El mercat tornaria al seu lloc si el deixéssim funcionar al mercat. El problema és que, intervenint el mercat d'aquesta manera, es donarà, perquè això els efectes no els veurem immediatament, però els trobarem, si això perdura en el temps, acabarem veient com el mercat acaba patint, i sobretot els llogaters acabaran patint la pressió d'haver intervingut aquest preu. A què em refereixo? Imaginem-se la situació que avui dia el preu del lloguer, o sigui, el petit propietari, evidentment, ja per necessitat té que contractar una assegurança d'impagament, perquè tal com estan les coses és bastant necessari, ja no és obligatori. Llavors, clar, el problema és el propietari que acudeix a les companyies d'assegurances, aquesta companyia d'assegurances fa un filtratge de candidats. Vull dir que el que s'està creant amb aquesta norma, a part de l'escassetat d'oferta, que evidentment fa que sigui molt difícil trobar un pis en condicions, fa que s'estigui generant una gran massa de llogaters o de candidats a ser llogaters que realment no tindran accés mai a un contracte de lloguer en condicions. Llavors, aquest és el gran problema que ens trobarem.
Per què no hi tindran accés?
Home, perquè el propietari s'ho pensarà molt a l'hora d'escollir el candidat. Imaginem-se que aquesta llei, parlo de la llei espanyola, aquesta llei Marta fantàstica que regula o vol regular el mercat del lloguer, s'oblida d'una de les qüestions més importants que hi ha de problemes que tenim al mercat del lloguer, i és ni més ni menys que l'ocupació. És a dir, la por que té el petit propietari a l'ocupació o a la inquiocupació és tan gran que realment a l'hora de trobar un candidat a llogater s'ho pensen, i quan no s'ho pensen, doncs la pròpia companyia d'assegurances intenta fer un filtratge que això es clou a molts possibles candidats que necessiten un lloguer. Llavors, això, lligat a l'escassetat d'oferta, farà que molta gent es quedarà al marge. Llavors, tindran que fer alguns invents o parafernàlies per intentar accedir a un contracte que sigui mínimament assequible.
Parlava al principi d'aquesta rebaixa d'un 20%, dèiem càlculs encara molt inicials, sí. I molt de previsió. Amb aquesta rebaixa del 20% tornaríem al preu que pertocaria als lloguers a Sabadell? És a dir, dit d'altra manera, punxaríem la bombolla?
No crec. Jo penso que això no serà suficient. És que, clar, aquí el problema que tenen les famílies catalanes o catalanes espanyoles és que no tenen l'únic problema del lloguer, és que tot està molt car. La inflació afecta a tot, a la cistella de la compra, al preu del lloguer, al preu del combustible, al preu de l'energia, tot i que ara la llum sembla que el mercat està adaptant al preu de la llum, la pressió fiscal creixent de les administracions. Clar, no és només això. Jo crec que això no serà suficient si no hi ha realment un increment de l'oferta. L'increment de l'oferta seria la solució per el tema habitacional. Quin és el problema? Doncs que el problema de l'oferta no es soluciona d'un dia per l'altre. Hi ha d'haver algú que construeixi, hi ha d'haver algú que faci aquests pisos. I clar, com que aquests pisos no s'han fet d'antuvi, ara no es pot improvisar d'un dia per l'altre que hi hagi una oferta de pisos nous a l'abast de les persones que necessiten una residència.
Per tant, estan parlant de pisos que hagi construït l'administració.
L'administració no construirà els pisos. No ho ha fet els últims 30 anys, segurament no ho farà ara d'un dia per l'altre. Ben és cert que s'ha de dir, per ser justos, que alguna cosa s'està movent, com a mínim a Sabadell. S'està movent, s'està intentant fer. Vull dir, no hem de ser també sempre carregar les tintes sobre els mateixos. Vull dir, és veritat, mira, com a novetat us puc dir que aquesta setmana passada ens han convocat al Pla Local d'Habitatge de Sabadell, que per fi s'ha convocat, i ens han convidat a nosaltres també. Vull dir que això vol dir que alguna cosa s'està movent a l'Ajuntament, o com a mínim intencionalment, per intentar canviar la situació, i això vol dir que hi ha una certa sensibilitat nova al problema de l'habitatge. Llàstima que no s'hagués tingut aquesta sensibilitat des de fa molt més temps. Segurament ara estaríem en una altra situació. El que vull dir és que, encara que els privats, que la col·laboració público-privada necessàriament és molt important, s'hi fiquin a la promoció d'habitatges, evidentment el promotor privat doncs, necessitarà també que li surten els números. O sigui, clar, no pots construir a cost o sota cost. O sigui, d'alguna manera s'ha de trobar l'equilibri perfecte entre el possible benefici que tingui el constructor i satisfer les necessitats del municipi.
Li volia preguntar també per un aspecte que és el lloguer d'habitacions,
sí,
i els pisos turístics, que és un dels aspectes que alguns sectors crítics amb la llei diuen que no s'aborda prou en aquesta Correcte. Regulació. A Sabadell, aquests dos aspectes estan sorgint d'alguna manera?
Bé, a Sabadell, clar, aquí per la nostra situació geogràfica el lloguer de temporada no és tan habitual. Això és més una problemàtica dels municipis de costa.
Sí, però
no?
Seria una escletxa, no?
Sí,
per saltar
podria,
la llei.
Sí, podria ser. I llavors ara hi ha un projecte de llei per regular tot el lloguer de temporada i tota aquesta qüestió del lloguer turisme vacacional. La veritat és que aquí tenim un problema greu. El problema greu és que és veritat que hi pot haver frau. No ho neguem, segurament hi pot haver frau. Però la solució no pot ser prohibir o restringir el turisme el contracte de temporada. Primer, perquè hi ha una necessitat real de turisme de contractes de temporada. Llavors, no pots fer arreglar el problema suprimint tota la regulació del problema. El que s'ha de fer és incrementar el control sobre aquest tipus de contractes, exigir que es documenti i que s'acrediti la temporalitat del contracte. El que no pots fer és arreglar-ho tot perquè no vulguis fer l'esforç o perquè no tinguis mitjans, dir, doncs ara ho prohibirem tot i ho restringirem. A veure, hi ha una necessitat real d'aquest tipus de contractes. Per tant, no podem, com diuen en castellà, matar mosques a cañonazos. Dir, a les càmeres, ja la Confederació de Càmeres ja ha fet una proposta, un informe al Ministeri d'Habitatge, que segurament no prosperarà massa, però perquè tinguin conscients de que restringir aquest tipus de contractes d'una manera salvatge tampoc solucionarà el problema habitacional. El que s'ha de tenir és més control i més rigor a l'hora de vigilar aquest tipus de situacions.
Miquel Àngel Vicente, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, per haver-nos ajudat a abordar aquesta regulació, ara que la tenim de forma molt embrionària en la seva aplicació. Segur que n'anirem parlant més.
Moltes gràcies a vosaltres i seguirem a la vostra disposició. Gràcies.